Yo me he llevado dos.
Las rebaixes del Corte Inglés.
Inmejorables.
Ràdio Estel.
És bo que la gent no conegui el sistema bancari i monetari, si no, hi hauria una revolució demà al matí. Henry Ford. Amigues, amics, benvingudes, benvinguts.
El compromís ciutadà, en Joan Ortiz i Serra.
Em diuen que si vull marxar, i a mi que la resposta em ve sola quan llegeixo els diaris, i per més que ens amenacin de quedar fora de la Unió Europea o de la moneda única, penso que la incertesa d'un futur com a nou estat pot més, molt més, que la certesa d'un retorn al passat amb les polítiques que estila el govern espanyol de la present legislatura. I davant del discurs enverinat de la por, mentre més valentia i empenta, ganes i il·lusió, força i tossuderia, sabent que el discurs de la por no pot venir sinó d'aquells que volen decidir per nosaltres, i aquests, en tot cas, els hem de tenir de veïns, però no de governants. Tot plegat assumint, amb el cap i amb el cor, que aquest any 2014 és un any per als valents, per als qui prenen decisions i assumeixen riscos, per als qui volen canviar-ho tot, per als qui mai més volen ser com fins ara, per als qui lluiten per avançar en el camí del desenvolupament de la consciència humana. Encetem el 2014 amb l'esperança dipositada en la ciutadania, amb el desig de tancar un cicle històric que ens ha fet més forts i més coratjosos, i fer-ho amb el joc democràtic i la no violència. Justícia, dignitat, llibertat, pau. Ser nosaltres per expressar-nos tal com som, per aportar la nostra essència a la humanitat, per oferir el nostre tarannà a la comunitat internacional, per caminar cap a la humanitat unida des de la llibertat, per créixer. Ser nosaltres per ser nosaltres. 2014, puny fort, cor valent.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
Encetem l'any molt pendents del que passa a Euskadi, on una multitudinària manifestació va recórrer els carrers de Bilbao dissabte passat per reclamar l'acostament dels presos i un canvi en la política del govern central respecte al nou context del País Basc a favor de la pau. Un reclam, però, sobre el que es va pronunciar el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, assegurant que l'executiu no canviarà la seva política penitenciària i que els presos seguiran lluny dels familiars, tot plegat després que la marxa de dissabte fos prohibida en una primera instància i que es produïssin noves detencions la setmana passada. Coneixedors com som en aquest programa de que la pau, després d'un conflicte no s'imposa sinó que es pacta, de que hi ha d'haver un acostament per amb dues parts, veurem com segueix la qüestió del País Basc de forma molt propera, doncs, en les setmanes que estan encara per venir. Sigui com sigui, amigues, amics, benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà, un programa sobre nova consciència i canvi de paradigma social microfinançat per la ciutadania. Fem ràdio per canviar el món i ho fem amb el suport de totes aquelles persones que creieu en aquest espai i que porteu lliurement un euro mensual a teaming.net/elcompromisciutadà. Atenció, teaming.net/elcompromisciutadà. De moment, 56 persones ens donen suport i ens agradaria que tu ho fessis també. teaming.net/elcompromisciutadà. Avui, atenció, marxarem cap a Haití. 4 anys més tard del terratrèmol, com està aquest país del Carib? Què ha passat amb tot l'ajut internacional promès? Han millorat les coses amb aquest temps? Ens ho explicarà amb pèls i senyals la Yolanda Fresnillo, que ha estat 6 setmanes viatjant per aquelles terres. Swamini Danda, el poder dels petits canvis, que ja la tenim aquí. Ara et saludo, Swamini. Danda, avui el preu dels desitjos, i més tard ens acompanyarà novament el Néstor Eidler sobre música i transformació. I al final del programa, doncs, el punt de llum sobre l'actualitat portat per l'Enric Tintoré. Si vols saber més de nosaltres, periodista turismeiconsciencia.org, amb Jordi Carretero a les vies de so i qui us parla, Joan Ortiz i Serra. I entrem en matèria. Som-hi, Dandara, sí que et saludo, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
El poder dels petits canvis.
Amb Xuamín i Danda.
Avui ens parles del preu del desig. O sigui que el desig té un preu.
El desig té un preu, sí senyor, i més a la societat en què vivim, que tot es mesura per euros, doncs també hem de saber que el desig val uns diners. I curiosament en el món de l'espiritualitat de vegades sembla, diem espiritualitat com aquella entrega desinteressada doncs, que fem, no? La humanitat, com estàs fent tu amb el teu programa, doncs pensem doncs, que això, mira, no val diners, però tots nosaltres, els que estem, doncs tu davant de la ràdio, Joan, com nosaltres, doncs que tenim un petit aix, Remacaldes, de Montbui, hem de pagar uns lloguers, hem de pagar uns gastos, i les persones doncs que venen per consciència i per, diguem-ne, per comunió amb el que reben, doncs han d'entendre que això té un preu material, amb euros. I sap greu, però és així.
Perquè sap greu? A mi no me'n sap, al contrari, penso, euros, 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 som-hi, com més millor.
Curiosament, a altres països, a l'Índia, per exemple, els ashrams es financien pels donatius de les persones. Això vol dir doncs, que tot devot o tot alumne o tota persona que va aprendre o simplement escoltar una xerrada d'un mestre doncs, porta unes ofrenes, ja sigui amb espècies com amb fruites, amb pa, amb farina, fins i tot amb flors també, com sigui amb diners. Però és impossible que algú vagi a rebre sense portar. De fet, nosaltres també ho fem amb els nostres amics. Si et conviden a sopar, ets el primer a dir què porto, no? Vols que porti les postres, vols... I això que ho fem d'una manera tan natural entre els amics, després, quan d'alguna manera rebem d'algú d'una forma absolutament desinteressada, no? I torno a dir que el teu programa per mi ha estat un exemple d'entrega desinteressada. Perquè només et podem ajudar amb un euro al mes, ja pots comptar el que això és a nivell econòmic, no? Però és la consciència, és el preu del desig i de la consciència. Que cada persona sàpiga que les coses tenen un preu. Que tu, per estar fent aquest programa de ràdio, doncs necessites un espai, uns micros, unes persones darrere teu doncs, que emetran el programa... i tantes coses que jo no sabria explicar, ho explicaries més tu. I què ens demanes a canvi? Ens demanes un euro al mes. Què és per la butxaca d'una persona? Només el recordar que això té un preu. I que el desig, i que diguem-ne, les ganes de rebre allò, doncs, han de ser corresposes amb una entrega. Mira, et posaré un exemple que em va passar a mi quan vaig començar a practicar el ioga. El meu mestre era un missioner, per tant ja podeu entendre una persona sense cap interès privat, no? I quan ens va ensenyar la tècnica del Kriya Yoga, de la meditació, doncs ens va demanar uns diners, i jo no els tenia. Tenia 17 anys i no tenia aquells diners. I el mestre em va dir, bueno, tranquil·la, busca'ls i quan els tinguis ja vindràs. Clar, em vaig quedar molt parada, perquè pensava... No sé, jo esperava una altra resposta, no? De que em digués, bueno, va, és igual, si no tens diners, vine igualment, i jo t'ho ensenyo. No, em va dir, doncs, tranquil·la, busca'ls, i quan tinguis aquests diners, ja vindràs.
Recordes, perdona, quina quantitat era o no?
7.000 pessetes, que clar, doncs et parlo de fa 40 anys, quasi eren bastants, no? Bé, doncs, jo no tenia recursos econòmics, però els vaig trobar, perquè tenia ganes de fer allò. I les ganes encara hi són avui. Vol dir que vaig poder pagar un preu per un desig que no s'ha pagat mai. El desig de créixer, d'investigar, d'estimar. i continuo aquí on estic. Per tant, penso que benvingut sigui aquesta entrega, no?, d'aquests diners, que sé que van anar a bon port, no? Jo sé que, i nosaltres seguim la mateixa tradició d'entregar a la humanitat, ja sigui a través de les ONGs o quan anem a l'Índia, doncs portar sempre diners, que avui dia és el que fa falta. I, bueno, doncs amb el teu programa jo he col·laborat amb aquest euro. M'agradaria col·laborar més, perquè un euro al mes és molt poquet. Però tant de bo tots els oients que t'estan escoltant cada dia i que els hi aportes tanta riquesa i tanta novetat i esperit, no?, doncs que poguessin col·laborar amb aquest euro. Mira, aprofito per fer campanya, Joan. Però és que t'ho mereixes, i a més penso que és una tasca que hem de ser conscients, i la consciència és això, s'ha de materialitzar. En el món que vivim hem de tocar de peus a terra. El meu mestre sempre deia: els peus a terra i el cor i la ment a l'infinit. Però els peus a terra i el cor i la ment a l'infinit, però els peus a terra. I es repetia i no tenia fi, saps? Sempre deia aquesta frase: els peus a terra i el cor i la ment a l'infinit, però els peus a terra. Aquest tenir els peus a terra serà sempre aquesta consciència de que el món en què vivim, l'entorn en què ens movem, té aquesta part material que l'hem de materialitzar, que l'hem de cobrir i que ens hem d'ajudar els uns als altres perquè després el món de l'espiritualitat pugui seguir endavant.
Bueno, Danda, moltes gràcies per totes aquestes paraules i pel que expliques i m'ajudes amb el programa. Aquí és un euro, perquè trobo que té tot el sentit que sigui un euro, en el sentit de que la unió fa la força, no? Sí. I de que de mica en mica s'omple la pica. Per mi és tot aquest sentit, no? Evidentment. Però bueno.
Doncs res, torno a repetir que gràcies, Joan, per la teva acció desinteressada, per aquest desig que tu tens tan maco de fer un compromís ciutadà, és a dir, que totes les persones tinguem aquesta consciència de que entre tots ens podem ajudar i ho podem fer.
I ho aconseguirem, eh? Ja ho veuràs, eh? Perquè això comença a créixer i comença a funcionar sol, de veritat t'ho dic.
Molt bé, doncs apa, una abraçada i molta sort.
Gràcies, Danda, fins la setmana que ve, però, eh?
Sí, no fallaria, gràcies.
Adéu.
El Compromís Ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència.
Deixeu-me fer un matís de tot plegat, qui us parla, que és servidor, Joan Ortiz i Serra, i posa tot el que està al seu abast per fer ràdio lliure, a propòsit del que hem estat comentant amb Swami Nidanda, una ràdio que sigui constructiva, que difongui, que promogui grans ideals, però que també encoratgi i empoderi la ciutadania, no? I al darrere del programa hi ha una gran intencionalitat en difondre això que acabem de sentir en el separador, la nova consciència social de la que tant parlem, d'aquest canvi de paradigma per un món més just. I per fortuna, doncs, compta amb el suport d'aquesta casa, de Ràdio Estel, perquè això sigui així. Evidentment, cal cobrir les despeses, que són les que es desprenen de fer un treball d'aquestes característiques, però sobretot el programa té molt clar, doncs, que amb l'aportació massiva de persones interessades en promoure aquest canvi podem créixer molt. Els podem fer que els qui treballem fent el Compromís Ciutadà cobrem, que els col·laboradors tinguin una recompensa, que recollim el fruit entre tots plegats d'aquest esforç, però això, doncs, ja li toca a l'audiència decidir si ha de ser així o ha de ser d'una altra manera. Sabem que si el Compromís Ciutadà tingués el suport suficient, que el tindrà, podríem aparèixer més sovint per antena o durant més de temps, i això depèn, evidentment, com us deia, de la sensibilitat de l'audiència. Jo hi poso la meva part, això ho puc ben garantir, perquè sigui així, per poder ampliar, doncs, aquest horari. I l'altra qüestió és la de la donació, que vivim al segle XXI, que som a l'era d'internet i de les noves tecnologies. La consciència de la humanitat ha tardat milers d'anys en desenvolupar un invent com aquest. Internet és un gran pas que ha fet la dona i que ha fet l'home, i nosaltres el que hem de fer és aprofitar-lo. De moment són 56 persones que posen aquest euro, però se'n necessiten més, 200, 600, 1.000. Cal entrar a teaming.net/compromisciutadà i seguir les instruccions. Són tres passos senzills, són clars, que venen marcats, que venen definits i que són segurs. Així que donar l'euro, doncs, que ningú pateixi, perquè és del tot segur. Llavors, el que passa és que Teaming s'encarrega de descomptar un euro dels qui participeu en el programa i ho fa un cop al mes. D'aquesta manera no cal que ningú hi pensi cada vegada. Llavors, aquest euro se'l queda Teaming, jo no el veig. I un cop al mes, quan tinguem una suma de donacions més alta, doncs demanaré a Timing que faci una transferència al compte corrent del programa. I, bueno, repeteixo, com que la quantitat que estem recollint ara no és prou significativa, la deixem al compte corrent de Timing, no la toquem, no la veiem, i quan siguem prous donants, doncs convertirem aquesta quantitat en font d'ingressos pel programa. I dit això, explicant una mica el que ens deia la Swaminidhan amb aquest espai, doncs ara sí, un canvi radical de terç.
Sabíeu que la música de Bach era d'inspiració divina? La música és el llenguatge que fa servir Déu per expressar-se. Ho diu el nostre col·laborador Néstor Eidler, músic i investigador del so, a qui vam anar a visitar fa uns dies. D'ell vam aprendre que l'ésser humà també irradia un so i que aquest pot estar afinat respecte al so de l'univers o desafinat. Música i consciència en una deliciosa xerrada amb aquest violinista que va descobrir el secret del so i que ens l'anirà desvetllant un cop al mes aquí, al Compromís Ciutadà. Néstor, com estàs?
Hola, bé, molt bé.
Néstor, avui parlem de Johann Sebastian Bach per anar afinant el nostre so. I per què hem de parlar de Bach?
Mira, és una cosa que jo he sentido desde el principio. Yo creo que Bach había llegado a un punto en el que yo también quiero llegar, que es un punto de recuperación de, digamos, de un contacto fluido con el poder creador. Y él decía que toda su música la componía para gloria de Dios. Yo eso ni lo sabía, pero cuando lo leí me dije, ahora entiendo. Ahora entiendo el porqué de la profundidad que tiene esta música. Y que no le quita nada, porque también hace danzas alegres, pero todo está unido a lo nuclear creativo.
Ui, em sembla que aquest concepte de nuclear ens l'hauria de desenvolupar una mica.
Bueno, aquí es el tema de la construcción, digamos, de la vida, porque si digo el universo me quedo corto. Ahora ya se dice que hay multiversos. Es decir, nuestra ciencia nos había enseñado que la cosa después del universo se acaba. Pero no es así, porque existe la eternidad. Y eso sería el macro universo. Pero después hay el micro universo. Y entonces esto ya lo han vivido maestros elevados, especialmente en el Oriente. Entonces, digamos que el secreto, lo que yo quería que Oistrakh me enseñara, pero que no me pudo enseñar, porque él lo hacía, pero no sabía conscientemente lo que hacía para producir un sonido tan mágico como el suyo. Y el secreto está en encontrar esa energía nuclear en el micro. Eso, por ejemplo, cuando se creó la bomba atómica, se llama atómica. ¿Por qué? Porque todo ese poder sale del átomo. Y también se llama energía nuclear. Quiere decir que lo que nosotros, yo digo, pero si yo pienso con la inteligencia o con la, perdón, que yo le digo incultura con que me han formado, entonces yo digo, pero no puede ser, un átomo es muy pequeñito, ¿cómo se puede sacar tanta fuerza de allí? Pues sí que se puede. Y entonces, sabiendo cómo aprovechar eso, se ha creado la bomba atómica. Pero la bomba atómica, si es usada para lo destructivo, es todo ese poder, pero mal usado. En cambio, si yo a través de la vibración del sonido busco, entonces puedo entender que realmente hay un enorme poder tremendo en lo nuclear. Entonces hay un libro de Ibn Arabi que se llama El núcleo del núcleo. Y pues yo llegué a esa frase sin haberlo visto al libro. Y un día vi una alumna que traía ese libro bajo el brazo. Y veo la palabra núcleo y le digo, a ver, déjame ver. Y miro el núcleo del núcleo. Y le digo, irónicamente, ¿no? Me han robado la frase. Pero estaba escrita hace cientos de años.
antes. Es decir, que no es un invento lo que yo he vivido, sino he buscado encontrar la verdad. Y la verdad está en que lo nuclear es también infinito, microcósmico. Es decir, que así como el universo es como un, digamos, una estrella dentro de otros universos, también nuestro núcleo es como una estrella que tiene dentro otro núcleo, que tiene otra estrella, que tiene dentro otro núcleo, es decir, el núcleo del núcleo del núcleo del núcleo del núcleo, y esa es la idea del infinito. Si entendemos eso, entonces podemos comprender lo que es la eternidad, que no es solamente una palabra poética y ya está, sinó és una realitat.
Déu-n'hi-do, Néstor Eller, només parlant de Bach al principi, i llavors hem acabat parlant de l'eternitat i del nucli del nucli. Bé, i tot això com ho relacionem amb la música? Tot això com ho relacionem amb la música i com ho relacionem amb Bach, no?
Eso demuestra que Bach no inventava solamente la música, sinó que se inspirava y que le venía, es como si se la dictara Dios a la música. Entonces, cuando yo veo la música de Bach, digo, bueno, esto es Dios que está hablando, y eso a mí me despierta el amor, la belleza, la calidad del sonido, lo que llamamos humanidad también, la alegría, la responsabilitat, en fi, me despierta lo mejor.
Llavors, si Bach es connectava amb Déu o Déu li dictava la música i Bach simplement era un transmissor d'aquesta paraula de Déu a través de les notes, quan vostè interpreta Bach també connecta amb Déu?
Sí, naturalmente, pero conecto también con mi sensibilidad. La Biblia dice que Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza. Y eso es algo muy importante, porque yo me tengo que sentir también como un representante de Dios, como un embajador de Dios. Es decir, si yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces digo irónicamente, pues Dios está hecho también a mi imagen y semejanza. Entonces, si Dios es creador, yo también voy a ser creador, pero sin contradecir para nada, sino ayudando a esa riqueza. Entonces, yo entiendo. Y entiendo que Bach lo ha hecho así, pero yo me encuentro también con gente que hace folclore y que lo siente también así. No hay que ser solo Bach. Pero claro, yo lo entiendo, y lo que él ha hecho es de una arquitectura genial y de una precisión matemática, porque se ha hecho un estudio científico de la obra de Bach y todo responde a proporciones matemáticas exactas. Eso es muy difícil de entender, pero la música es ciencia, la música es matemáticas. Lo que pasa es que la idea que nosotros tenemos de la matemática o de la música, del arte, es como algo opuesto a la ciencia. Y no es así. Por eso, la ciencia debe ser artística y el arte debe ser científico. ¿Me entiendes? Es decir, buscamos la unidad. Entonces, en cada cosa, por eso digo yo, a mí me dicen que soy profesor de violín, y yo digo, sí, pero yo tengo alumnos de todas las actividades, incluso de personas enfermas, porque alguien les recomienda que me venga a ver a mí, porque algunos me llamaban el médico de músicos. Y un señor que me hizo la entrevista en La Vanguardia me llamó médico de médicos. Y eso a mí me molestó mucho. Yo me ofendí, se lo dije. Me dijo que perdone, pero ya estaba publicado. Pero después de eso, me vino a ver un médico que tenía una tendinitis que no se curaba. Y que le habían hablado de mí. Y me dije, ¿ves? ¿Ves? Las cosas que suceden, suceden por algo. Yo hacía de médico de médico. Esas vueltas, ¿sí? Entonces, yo me di cuenta que es como nuestro cuerpo, digo, es como si tuviéramos un coche. El coche hay que cuidarlo para que vaya bien. Le tengo que poner aceite, le tengo que poner gasolina y tengo que cuidarlo. Y a mi cuerpo también tengo que cuidarlo. Y para usar en situaciones así tan profundas como hacer música, como tocar, es necesario conocer muy a fondo el cuerpo en toda su matemática, que la medicina lo conoce en un aspecto, pero no conoce la espiritualidad que debe tener la ciencia. ¿Lo entiendes?
Hagamos una cosa, Néstor, porque tenemos un espacio de tiempo en la radio. Como veo que hay mucho tema, jo li proposo que fem una pausa aquí,
sí,
i que parlem de l'espiritualitat del cos o del que vostè vulgui, sí, de la ciència, de la medicina, en una propera secció, i així seguim endavant. Li sembla?
Sí, perfecte.
Doncs llavors, Néstor, moltes gràcies. Fins la propera, eh?
Igualment, igualment.
El Compromís Ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència.
En fi, una de les coses que té Néstor Elder quan parles amb ell és que sovint saps on comença la conversa però no saps com anirà desenvolupant-se, i si m'ho permeteu, particularment, doncs això per mi ho fa tot força més atractiu. Fem una petita pausa musical, després parlem amb la Yolanda Fresnillo, marxem cap a Haití. Com estan les coses 4 anys després del terratrèmol? Ara ho esbrinarem. Leonard Cohen, Sisters of Mercy. Ara tornem.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. El 2014, el club més amics, més viatges que mai. Etiòpia, Xipre, Xina, Berlín, Sicília i Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba, Índia i les peregrinacions a Fàtima, Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el club més amics, perquè volem amics com tu. Informa't en el 93 409 27 70 i a clubmesamics.cat. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, l'Església proposa un programa de felicitat basat en l'amor. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
Mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. I hope you run into them, you who've been traveling so long. Yes, you who must leave everything that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. is a leaf that the seasons tear off. Kind of thing. They will bind you with love that is graceful and green as a stem.
Sisters of Mercy de Leonard Cohen. Petita pausa musical en el programa. I com us dèiem, marxem cap a Haití i ho fem amb la Yolanda Fresnillo. Com estàs?
Molt bé, molt encantada de tornar a estar aquí amb tu i amb tots vosaltres.
Mateix et dic, eh? Ahir va fer 4 anys del terratrèmol d'aquest país del Carib i cap allà és on marxem. Però abans us recordem que, amigues i amics, el Compromís Ciutadà és un programa de ràdio lliure que promou la nova consciència social, el canvi de paradigma, i que ho fem per crowdfunding al preu d'un euro mensual. Busquem el teu suport perquè ens ajudis amb aquesta quantitat a fer un programa de servei als grans ideals. Com fer-ho? Doncs entrant a teaming.net/elcompromisciutadà, teaming.net/elcompromisciutadà. I com deia Yolanda Fresnillo, benvinguda.
Gràcies.
En tornada, encara que portes uns dies, no?
Sí, sí, ja des d'abans de Nadal. Per tant, aquí vaig tornar per les festes nadalenques.
Que no falti.
Sí, sí.
La nostra convidada d'avui, amb un sac carregat de preguntes, va decidir viatjar fins a Haití per veure si en trobava les respostes. Puc llegir-ne, no?, alguna d'aquestes?
Sí, sí, pots llegir, pots llegir.
Diu, per què cap dels... Imagina que em dius que no, quina frustració. Diu, per què cap dels 50 terratrèmols d'uns 7 graus a l'escala de Richter que es produeixen l'any provoquen el grau de destrucció que es va donar a Haití? Per què sembla tan difícil la reconstrucció a Haití? Què fan els milers d'ONGs en aquest país? Quina és la proposta dels organismes internacionals com Nacions Unides o el Banc Mundial per Haití? Què hi fa, aquesta és inquietant, què hi fa Aznar assessorant el govern haitià? Quines empreses espanyoles estan invertint a Haití? Què hi fa Monsanto i altres agrobusiness? Bé, i etcètera, etcètera, etcètera. Tu vas trobar resposta a tot plegat o què?
A tot no, òbviament, perquè és un tema ampli, però segueixo buscant les respostes des d'aquí, espero que des d'allà properament també. Però la majoria de coses, algunes respostes sí que vaig trobar. No?
Igual passa a vegades que vas amb la idea de dir, he de respondre aquestes preguntes i allà et surten respostes a qüestions que ni et preguntaves,
òbviament,
no? Que et plantejaves.
Òbviament, surten qüestions totalment diferents. I la gràcia era també aquesta, no? Preguntar-li a la gent d'allà, sobretot a la societat civil més organitzada d'allà, quines són les preguntes que ells pensen que s'han de respondre, no?
La Yolanda Fresnillo és investigadora del seu propi projecte Haití als altres terratrèmols. A més, ho estàs convertint en hashtag, eh?
Sí.
Haití als altres terratrèmols. A més, és experta en temes de deute. I jo et diria que enhorabona perquè en 4 anys després es parla Haití i en part és perquè, bueno, per la teva feina, per aquesta feina que estàs fent que està tenint certa difusió, no?
Bueno, a mi m'agradaria pensar que una mica un granet de sorra s'hi ha portat. Més que es parli, perquè és difícil fer que els mitjans o fins i tot les ONGs que ja no hi treballen segueixin interessades, l'objectiu era una mica que quan es parli amb una mica més de profunditat, es parli amb una mica més de complexitat i no quedant-nos en aquella superfície que moltes vegades es queden els mitjans, que simplement es queden amb l'espectacularitat de la misèria, no? Que és algun bastant greu quan penses...
I que ven molt,
exacte, però és molt greu en quant a la imatge que genera de països com Haití, no? Jo quan vaig començar a dir me'n vaig a Haití, la gent deia, oh, però quina por, no?
Tu parles dels prejudicis. Ara hi entrarem, perquè és interessant això que expliques en el teu blog, que és Los Otros Terremotos.
Haití, Otros Terremotos. Punt info.
Entrem molt a sac, val? M'agradaria preguntar-te què és l'anticooperació i com ho pots relacionar això amb Haití. Sembla com si fos una pregunta d'examen, no? Desenvolupa aquest concepte relacional amb Haití.
M'agrada molt la pregunta, de totes formes, perquè a més, jo vaig escollir Haití a banda per una sèrie de llaços personals i que havia treballat feia temps amb gent d'allà i tenia moltes ganes de conèixer aquella realitat en directe, perquè Haití és un dels millors casos per explicar l'anticooperació. L'anticooperació són aquelles polítiques o mecanismes o relacions internacionals que impedeixen el desenvolupament. És el contrari de la cooperació. Si la cooperació és treballar conjuntament, codo a codo, com diu el Benedetti, en situació d'igualtat per un bé comú, per un benestar, l'anticooperació són aquelles coses que venen imposades generalment des de fora o des d'una èlit i que posen pals a les rodes, que empobreixen. No? Que són interferències al desenvolupament, en dèiem a l'Observatori. I Haití té una llarguíssima història d'aquestes interferències, no? Des d'ingerències polítiques i militars, acords comercials, acords de seguretat, fins i tot mal ús de les polítiques de cooperació per aprofitar-se de certs recursos a Haití, que no només han impedit que Haití es desenvolupés d'una forma diguem, beneficiosa per la majoria de la població, sinó que han empobrit a moltíssima població haitiana. No?
Per això dius tu els altres terratrèmols. Exacte. Hi ha el terratrèmol de 7,3, va ser?
Sí, de 7,3 graus en escala de Richter, però abans d'aquest terratrèmol hi havia hagut altres terratrèmols, això, comercials, polítics, militars, socials...
I tots aquests segueixen avui dia.
I ja, tots aquests segueixen. I el més greu és que alguns d'ells s'han aprofundit amb la reconstrucció.
Explica'ns com això.
Mira, per exemple, Haití, una de les principals vies de creixement econòmic que tenia, que no de desenvolupament, és important distingir, és l'exportació de productes tèxtils. Fabriquen en zones franques d'aquestes on les empreses no paguen impostos i no hi ha drets laborals, com a Bangladesh o com a Xina. Sobretot samarretes i productes tèxtils per als mercats nord-americans. Aquesta és una estratègia que d'alguna manera va ser, si no imposada, si suggerida pels Estats Units a través del Fons Monetari Internacional i de polítiques d'ajustament.
Estàs posant actors sobre la taula,
sí,
Estats
Units, sí.
Fons Monetari Internacional, digues.
Doncs, després del terratrèmol, amb la necessitat de llocs de feina que té Haití, Estats Units aprofita per dir, bueno, doncs anem a utilitzar part dels fons del terratrèmol, de la reconstrucció del post-terratrèmol, per construir noves zones franques i noves zones industrials per produir tèxtils i ara també doncs, elements electrònics per al mercat nord-americà. I això s'està fent.
Això és USAID.
De fet, no? En aquest cas, el principal projecte en quant a quantitat de diners que ha rebut de la reconstrucció, perquè entra dins del que el govern haitià considera la reconstrucció, és una zona industrial que es diu Caracol, que està al nord del país, en una zona no afectada pel terratrèmol, i que surt dels diners de la Comissió Interina de Reconstrucció, que era un fons internacional amb diners de diferents països per la reconstrucció haitiana.
I en altres casos, no? També parles de la mineria, parles del turisme de luxe...
Sí, hi ha molts altres casos. El tema de la mineria, si la gent ha estudiat història d'Amèrica, no sé si se'n recordarà, però quan Cristòfol Colom va arribar a les Amèriques, el primer lloc on va arribar va ser a l'illa de la Hispaniola, que és on ara hi ha República Dominicana i Haití, i de fet els espanyols es van instal·lar a Haití per explotar l'or que hi havia sota les seves muntanyes. Després els espanyols, els francesos i després les èlits haitianes, però l'activitat minera s'havia, diguem, deixat abandonada durant molt de temps. I ara, amb aquesta, d'alguna manera, excusa de la necessitat de nous recursos per la reconstrucció, el govern treu, diguem, de sota la catifa aquella estratègia.
Mai millor dit.
Sí, sí.
Està sota la catifa haitiana.
Sota la catifa haitiana. I comença a donar a tort i a dret llicències d'exploració minera al nord del país, sense consultar la població, sense aquelles consultes informades que obliga Nacions Unides i l'Organització Internacional del Treball, i les empreses estan començant a entrar en comunitats, generant certs conflictes, perquè les comunitats, òbviament, estan dient que ni parlar-ne, perquè aquell és el seu sostén, és la seva terra, és la seva aigua, i sense això, per molts llocs de treballs que creïn, doncs acabaran empobrint aquesta població. I com ells deien en una de les reunions que vam tenir, l'or no es menja, l'or és per fer joies i per enriquir uns pocs. No és una activitat de desenvolupament que aporti en positiu, que aporti alguna cosa a la població.
Aquí n'hem parlat més d'una vegada, no en el cas d'Haití, però per exemple al Perú, com s'estan foradant els Andes, i també com queden les poblacions locals afectades, no? Em va preocupar bastant una frase que llegeixo no sé quin d'aquests articles, que diu: la carrera de l'or ha començat. que no recordo qui la pronuncia.
Això la pronuncia, és una frase que pronuncia, que se sap, diguem, perquè ho publica Wikileaks, i que pronuncia a l'ambaixador d'Estats Units a Haití, que és el representant del govern d'Estats Units a Haití, però en aquest cas en referència als negocis de la reconstrucció. És a dir, és un mail, és el titular d'un mail, d'un cable d'aquest senyor, a diferents empresaris d'Estats Units, dient aquí teniu oportunitats de negoci, aquesta reconstrucció ha de ser beneficiosa per a tots nosaltres. No?
I el tema del turisme? Clar, República Dominicana és el gran paradís de lluna de mel, de viatge així.
I molta gent diu, no, com pot ser que sent la mateixa illa a Haití no hi hagi aquest turisme? Haití s'ha desenvolupat certs enclaus de turisme, però en alguns dels casos, no en dels altres, un turisme doncs, minoritari, molt respectuós amb la cultura, i ara el govern està dient no, anem a importar el model dominicà, que és el model que li diuen de turisme d'enclau, que és el resort amb valles, diguem, amb la pulsera, però amb valles, diguem, que qui va a aquell resort no surt a Haití i els haitians no entren en aquell resort més que per treballar segurament a les cuines i rere les cortines, diguem. Un turisme de luxe, un turisme no de conèixer la cultura, no sostenible, i a més amb unes formes, bueno, com en el cas de la mineria, no? Estan expropiant a Camperols, en un lloc que es diu Illa Baix, de males formes per construir una pista d'aterratge, un aeroport, en una illa que està a 20 minuts de l'aeroport més proper, és a dir, no és una necessitat absolutament bàsica, no?
Sí, estem parlant d'exclusivitat i d'exclusió.
D'exclusivitat i d'exclusió, d'exclusió d'aquesta majoria de la població, d'exclusió dels propis haitians que no es poden permetre anar a aquest tipus de resorts, i d'un model que sigui turisme, sigui mineria, sigui indústria, sigui agroindústria, exclou a la població. És un model adreçat a les grans empreses, no? No és adreçat ni tan sols a la petita i mitjana empresa haitiana. Ja no estic dient que no es fomenti el sector privat i el desenvolupament econòmic, però s'està beneficiant a una sèrie de multinacionals, entre les quals hi ha multinacionals espanyoles del turisme, com Occidental o com NH, que estan construint hotels a Haití, aprofitant-se, diguem, d'aquesta oportunitat que els dona el govern haitià, no?
Una de les coses que també em sorprèn en el moment en què entro i llegeixo articles, que a més han estat publicats no només al teu blog, sinó la Directa, em sembla, o el Triangle. No sé,
la Directa, publicat, el Diario.es...
Diario.es,
i després, bueno, tots els articles que estan al blog es poden agafar, perquè són Creative Commons i es poden penjar allà on sigui, sempre quan donin referència, diguem, del blog, eh?
Ens deia el tema dels desplaçats. Com han davallat les xifres, no?, oficials. Explica'ns una mica.
Aquest és un tema especialment greu, i especialment avui, no? I ahir, que es complien els 4 anys del terratrèmol. Fins al juny hi havia gairebé 300.000 persones vivint en camps de desplaçades, aquells camps de tendes que es van crear després del terratrèmol. I del juny a final d'any la xifra ha baixat a 170.000. Ahir llegien alguns mitjans 140.000, no sé d'on han tret aquesta xifra, però vaja, al voltant d'entre 140 i 170.000 persones. Com han davallat aquestes xifres? Pues per començar, han eliminat 3 camps de la llista de camps. Els camps, diguem, estan...
Però què vol dir que han eliminat?
Doncs que no
han eliminat a la llista, però
els camps estan allà. Hi ha més de 50.000 persones vivint en aquells camps que estan amenaçades d'expulsió. És a dir, el govern haitià i l'Organització Internacional de Migracions han dit prou, aquí no podeu estar, això és propietat privada, fora d'aquí. La gent, òbviament, no marxa perquè no té on anar, però no els ofereixen alternatives. A vegades els expulsen a la força, amb violència, però si no, es queden allà i no compten. No compten en aquestes estadístiques oficials.
Desapareixen del mapa, no són persones.
Perquè no són camps oficials, perquè no són camps permesos oficialment. No? L'altra forma com ha disminuït és amb aquestes expulsions forçades, a vegades legalment, és a dir, forçades per la policia. És a dir, el govern diu això fora. Altres vegades treuen a la gent oferint-li $500 perquè paguin un lloguer, $500 que s'acaben en menys d'un any per pagar un lloguer. Un lloguer en una favela, diguem, perquè un lloguer a la ciutat, un llloguer digne a la ciutat val $500 al mes, diguem. I després hi ha molta gent que marxa pel seu propi peu sense cap compensació per aquesta por els desallotjaments. No? Hi ha propietaris, els propietaris dels terrenys, que estan utilitzant, pagant a gent, diguem, per causar por i fins i tot provocar incendis en alguns camps. I, de fet, el dia 11, el dia abans de l'aniversari del terratrèmol, van morir 3 persones en un camp desplaçades al centre de Port-au-Prince per un incendi. No se sap si provocat o no, és cert, encara no se saben les causes, però el cert és que això passa, i passa molt sovint, no? I és com el final de tota la cadena, no? És la gent que va ser víctima d'aquest terratrèmol i que encara no ha rebut cap mena d'atenció, no? I quan sí que és veritat que moltes ONGs es pengen la medalla d'hem construït tantes cases i hem allotjat a tanta gent, i és molt bo reconèixer aquesta feina perquè realment s'ha fet, però també és important ser crític amb que en 4 anys s'hauria d'haver fet millor, que en 4 anys s'han gastat moltíssims diners amb el que anomenen vivendes transitòries, que s'estan convertint en definitives per moltíssima gent, vivendes de menys de 20 metres quadrats, sense serveis. Sense serveis vol dir sense lavabos, sense latrines, per exemple, sense cuines, simplement 4 parets. I aquí és on està vivint la gent afectada al terratrèmol, que no està dins d'aquests 170.000, és a dir, que tampoc té una vivenda digna, no? Per tant, és segurament la part més sagnant de l'impacte d'aquest terratrèmol encara...
Ben vigent.
Sí, encara vigent.
De totes maneres, Yolanda, m'imagino que 6 setmanes per allà, fantàstiques, no?, per tu, per la teva experiència o no? És a dir, et deus emportar un balanç molt positiu del viatge, no?
El balanç és molt positiu. Fantàstiques, no ho sé, tens moments de tots, perquè és un país molt, molt difícil, molt complex. Vius en primera persona la mala fama que tenen les ONGs i els blancs, diguem, malauradament. Hem estat durant segles...
Castigant
aquest poble, i aquest poble, doncs, t'ho torna amb desconfiança, i fins que no aconsegueixes aquells espais, diguem, per parlar i explicar què és el que vas a fer en el país i escoltar, sobretot, és difícil, eh? Realment et trobes molta desconfiança i fins i tot despreci per part de molta gent que ha vist durant, sobretot aquests 4 anys, doncs, com ONGs, agències de cooperació, constructores han imposat la seva llei, pràcticament, en el país, no?
Malgrat tot, jo que anava seguint amb el blog i les fotos que penjaves a Flickr, es veien unes imatges, i transmeties la sensació de que ho estaves visquent amb una intensitat absoluta, aquest viatge, que d'acord que deurien haver-hi els alts i baixos, però almenys es rebia molta passió d'allà.
Totalment, totalment. És un país extraordinari, una cultura... És una barreja molt evident de cultura africana i caribenya.
És Àfrica, Amèrica, no?
És Àfrica, ja no només Amèrica, el Carib, no? El Carib. És una cultura molt, molt, molt calenta, molt propera, molt picant, com el seu menjar... és una gent que quan aconsegueixes superar aquesta desconfiança inicial...
Quan hi entres
és molt acollidora, o sigui, t'obren casa seva d'una forma extraordinària. I és un país bellíssim, a més. O sigui, és molt, molt, molt bonic, amb moltíssims quilòmetres de mar. Jo és que sóc una enamorada del mar, amb una cultura de mar molt important, i un país a descobrir, no?
Vas fer molt o no vas recórrer molt?
No vaig viatjar molt, vaig anar a 3 zones fora de Port-au-Prince. Com deia, si tens molts diners, el turisme de luxe és fàcil, però el turisme de motxilla és bastant complicat a nivell d'infraestructures. Però sí que vaig poder conèixer els dos Haitís. Ells diuen ja la República de Port-au-Prince i Haití.
I aleshores
vaig poder conèixer una mica també la resta, gràcies bàsicament a moviments socials i a organitzacions que m'hi van portar i que em van ensenyar altres zones del país, la zona rossera amb els productors cooperatius, diguem, d'arròs, la zona del nord amb les comunitats en resistència a la mineria, la zona del sud de les comunitats pesqueres, bueno, extraordinari, realment.
I així, ràpidament, vas estar en camp base a Port-au-Prince?
A Port-au-Prince, que és una ciutat molt complicada,
sí,
molt difícil, bueno, on hi ha molts prejudicis en quant a la qüestió de violència.
Te'n vas poder treure alguns del damunt?
Bastant, sí. Al cap d'uns dies ja veus que la cosa no és tan dura, però és una ciutat complicada, d'aquestes ciutats latinoamericanes complicades.
Difícils. Doncs, escolta, Yolanda Fresnillo, responsable i investigadora d'aquest projecte Haití i els altres terratrèmols, entreu a la pàgina Haití los otros terremotos.
Haití, otros terremotos.
Otros, no los
Puninfo, tot i que el nom sigui en castellà, tots els articles estan en català. Estan en català.
Hi ha
cosa
en anglès i en francès,
sí,
també.
Sí, sí, sí.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La propera, no?
Sí, sí, seguim parlant d'Haití o del deute o del que faci falta.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà. El punt de llum, amb Enric Tintoré.
Enric Tintoré, com estàs?
Bé, bé.
Una abraçada, bon any.
Molt bon any, estimat amic.
No ens havíem felicitat l'any per antena.
Això.
Fora d'antena diria que sí, no?
Sí, senyor. Bon any per tothom.
Avui...
Mira, el que més m'ha preparat més de l'any que ha passat,
sí,
de l'any 2013,
sí,
és que en un any de crisi com aquest, els 300 homes més rics del món han guanyat 524.000 milions de dòlars més.
Ostres.
Això, amb aquesta xifra, només perquè et facis una idea, algunes ONGs han fet càlculs,
sí,
i han arribat a la conclusió que es podria donar de menjar a 50 milions de persones a tot el món.
Buf.
Això realment és una dada que frapa, perquè al món cada vegada hi ha els rics són més rics i els pobres més pobres.
Això són dades.
Però
arreglar
això, Joan, digues. Caldria confiscar els diners a la gent que es guanya bé la vida. Només que la majoria de rics del món pagués els impostos normals, els impostos que els correspondrien, ja baixarien radicalment les desigualtats del món. Hi hauria més creixement, més ocupació i, per tant, més desenvolupament social, cultural i personal de les persones.
I això,
quina
perquè
seria
no passa,
la clau? Acabar amb els paradisos fiscals. Mm-hmm. Però, clar, els poderosos són tan poderosos que manen fins i tot sobre els governs i no deixen que s'eliminin els paradisos fiscals. El que jo no entenc, i ara baixant a un nivell personal, és per què la gent cada vegada vol més, 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 més i més. Si pensem en una mica de sentit comú, no es pot menjar més de 3 o 4 vegades al dia. No es poden tenir, bueno, posem més de 4 cotxes, més de 4 cases. Què en fan amb tants diners? Per què volen tants i tants diners? Jo crec que una part important del món pateix d'una malaltia. Això pràcticament és malaltís. La religió catòlica ja això ho va definir com avarícia. Però és que més que avarícia és una malaltia. Perquè de tots aquests duros, de tots aquests diners, no se'n portaran ni un quan morin. Mm. Llavors, per què serveix aquesta acumulació? Jo no trobo més resposta que la malaltia del poder i de tenir més i més i més i més, que és, com t'he dit, penso que és algo quelcom malaltís.
I l'antídot de tot plegat, Enric, llavors?
Bé, no sé com lluitar contra aquesta malaltia que és tan vella com el món, però els grans savis i els grans sants tenen una norma de vida que és noblesa amb el pensar i senzillesa amb el viure. Però, clar, això s'ha d'aprendre.
Clar.
Però, clar, el que t'he dit al principi és frapant, escandalós, el que van arribar a guanyar les 300 persones més riques del món l'any passat, mentre la pobresa augmentava al món.
Mm-hmm.
Clar. I mentre les autoritats de tot el món, començant per el liberal Obama i acabant per els comunistes xinesos, mantenen els paradisos fiscals, que són un focus de corrupció i de diner amagat que no paga impostos. Aquesta tindria que ser la gran prioritat del món si realment es vol lluitar contra les desigualtats. Acabar amb els paradisos fiscals i que rics, pobres i classes mitjanes paguin els mateixos impostos.
Queda clar, Enric. Alguna cosa més?
Res, que a veure si aquest desig es compleix.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, Enric. Una abraçada.
Una abraçada. Bona tarda, Joan.
Punt de llum de l'Enric Tintoré, que posa el punt i final del programa. Fins a la propera. I no sé si pagant impostos també podríem arreglar països com el que parlàvem avui, Haití. En fi, el Jordi Carretero a les vies de so, servidor, el meu nom Joan Ortiz i Serra. Posem el punt i final en aquesta edició d'avui del Compromís Ciutadà. Fins la setmana que ve. Recorda que aquest programa té un lema i que és de Gandhi, sigues tu el canvi que vols veure al món. Fins la setmana que ve.